Bon dia. Més de 2.700 alumnes d'educació infantil primària i ESO comencen el curs escolar Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Estem més feliços al cole que a l'estiu.
Com és això?
Perquè a mi m'agrada començar un nou curs.
He trobat a faltar els nostres amics.
Sí. Sí.
Ahir els vam veure.
Una mica falta jo també.
Bueno, jo vaig anar a la mà i alguns ja hem anat a algun lloc.
Una mica nerviós, trist, bueno, més o menys. I molt nerviós.
Jo molt nerviós.
Jo també estic molt nerviós per començar ara al col·le.
És la veu d'alguns alumnes que comencen el curs aquest dimecres 6 de setembre de 2023 a casa nostra, a la ciutat d'Olot. Precisament a Olot aquest serà un dia només de retrobaments. L'inici de curs coincideix amb les festes del Torà i, per tant, després d'avui les classes s'aturen fins al dimarts vinent. A més, l'any que ve els centres educatius hauran d'haver implementat els canvis que plantegen els nous currículums del Departament d'Educació i, segons la directora de l'Escola Cor de Maria d'Olot, Laura Olaya, cal tenir-ho en compte per planificar els cursos. Pel que fa a l'escola Malagrida, s'ha començat el curs sense vaga per part del professorat i, a més, el centre educatiu formarà part d'una prova pilot a càrrec de la Generalitat. De seguida coneixem els detalls d'aquest inici de curs, però també és un dimecres marcat per l'inici de les festes d'altura. Avui és dimecres 6 de setembre de 2023 i repassem la resta d'actualitat en titulars.
Al dia, en 4 minuts.
En matèria educativa, imatges de retrobaments i de somriures a l'escola Malagrida, un dels centres educatius amb un nombre d'alumnes més gran de la ciutat. Un inici de curs en context de vaga, tot i que no se n'està fent al Malagrida. I en aquesta mateixa línia, el nou regidor d'Educació a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, es compromet a seguir treballant perquè en propers cursos no es repeteixi el fet que nens i nenes de la ciutat que no puguin anar al seu centre educatiu del barri. Actualment, al voltant d'una desena de famílies amb infants d'infantil 3 comencen aquesta setmana un nou curs i ho fan lluny de casa seva. Com comentàvem abans d'aquest inici de curs, també és inici de festes d'altura, que agrupen aquest any tot allò que tenen la resta de festes majors. És el resum que fan els seus principals organitzadors, el director Jordi Serrat i el regidor de festes, Agustí Arbós. Els escoltarem a l'informatiu migdia d'aquest dimecres. Andreu Girona finalitza durant aquestes festes d'altura el seu pas per la faràndula olotina. El cap dels geganters posa punt i final a mitja vida dedicada a la faràndula i va començar amb 10 anys i amb 37 completa el temps que pot fer ballar la gegantesa. Parlarem de música perquè els artistes garrotxins també seran presents a les festes d'altura. Enguany arriben noves propostes com el duet Mami Pipa i els grups garrotxins com Pol Ferrés i Santa Mandra. També actuarà el cantautor garrotxí Pep Puigdemont. En cultura, la gartolotia a la postguerra és el tema que tracta la nova exposició del Museu de la Garrotxa, fora del marc que aborda la vida dels artistes de les dècades dels 40, 50 i 60. L'esport també agafa protagonisme a les festes d'altura. Olot tindrà més d'una desena d'activitats esportives. L'única diferència respecte als anys anteriors és que el curs de pesca de festes d'altura no se celebrarà amb normalitat degut a l'estat actual del riu. I com a plat fort d'aquest informatiu migdia escoltarem l'entrevista als pregoners, en aquest cas el president de l'hoquei Olot, Jordi Gironès Piró, i el capità del primer equip masculí del club, Aniel Mangas.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Inici de curs amb menys alumnes a infantil 3 i el repte de millorar la comprensió lectora arreu de Catalunya. Un nou inici escolar marcat també per les reivindicacions sindicals dels docents. En matèria política, la Moncloa diu que són els antípodes de Junts, però sobren el diàleg dins la Constitució. El govern d'Aragonès assegura, però, que comparteix els objectius de Puigdemont i celebra que ara Junts vulgui negociar. Barcelona haurà de talar 300 pins que han mort per la sequera i un insecte autòcton. Es tracta d'exemplars que hi ha en zones forestals com com en els parcs de l'Oreneta i dels Tres Turons, la Falda de Collserola i a Montjuïc, atacats pel Tomicus. I un grup de saudites converteix en el primer accionista de Telefònica per 2.100 milions d'euros. Ho fa en comprar una participació del 9,9% de la companyia, un fet rellevant que s'ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. A la pàgina internacional, la borrasca Daniel deixa un rècord de precipitació diària a Grècia amb més de 750 litres per metre quadrat en 18 hores. De moment s'han reportat un mort i un desaparegut a prop de Boles a conseqüència del temporal. I sentència rècord per la sala del Capitoli, 22 anys de presó per al líder dels Proud Boys, l'aleshores líder de la milícia d'ultradreta, Enrique Tarrio, hauria ajudat a dirigir l'atac des de Baltimore.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Continuarem amb aquest ambient totalment estiuenc. En aquests dies ja especials de les festes d'altura, doncs cap novetat. Hi ha anys que plou molt, anys que fa algun xàfec, aquesta vegada a suar de valent. Ahir vam arribar, per exemple, a 32 graus a Olot, una mínima de 13. Vic, mínima 14, màxima 32. O, per exemple, a Ribes de Freser, mínima 11, màxima 29. Va fer més calor a Mieres, 34 graus de màxima. I això es pot repetir avui, tot i que la temperatura en general pot baixar un grau o dos. Per tant, nits fresques, 12, 13, 14 graus, però de dia més de 30 graus a tot arreu. Cap canvi en el temps, sol i calor, tot el dia, vents més aviat febles, la mar de fons de la Costa Brava també va minvant. Això, doncs, pel que fa aquest dimecres, primer dia escolar. I bé, dijous, divendres, tot igual, sol, calor, potser baixa un grau o dos la temperatura, poc ho notarem, les màximes gairebé totes elles per sobre dels 30 graus i les mínimes a l'interior entre els 10 i els 15. Potser les tardes, al Pirineu ja tenim alguna nuvolada, la tarda de dijous, de divendres, amb algun xàfec o petita tempesta, però la veritat és que aquesta possibilitat és molt baixa i, per tant, els dies següents, també dissabte i diumenge, seguirem amb bonança, amb sol, calor i sense pluges.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 6 de setembre de 2023, marcat per dos inicis. Comencem parlant de l'inici del curs escolar, perquè més de 2.700 alumnes d'educació infantil, primària i ESO han començat el curs escolar a Olot aquest matí. Precisament a Olot, aquest serà un dia només de retrobaments. L'inici de curs coincideix amb les festes d'altura i, per tant, després d'avui, les classes s'aturen fins al dimarts que ve. A més, l'any vinent, els centres educatius hauran d'haver implantat els canvis que plantegen els nous currículums del Departament d'Educació i, segons la directora de l'Escola Cor de Maria d'Olot, Laura Olaia, cal tenir-ho en compte per planificar els cursos. Pel que fa a l'escola Malagrida, s'ha començat el curs sense vaga per part del professorat i, a més, el centre educatiu formarà part d'una prova pilot a càrrec de la Generalitat. Anem cap a un dels centres educatius de la ciutat, com és l'Escola Cor de Maria. Allà hi tenim el nostre company, Pere Obac.
S'acaba l'estiu i els nens i nenes tornen a l'escola. Després d'unes llargues vacances, a Olot, 2.721 alumnes d'infantil, primària i secundària han començat el curs 2023-2024. Per a molts, aquest és un dia emocionant, o perquè comencen una nova etapa, o perquè tornen a veure els amics que feia mesos que no havien vist. L'Ibai, en Gerard, en Quim, en Roc i en Jan comencen tercer de primària a l'Escola Cor de Maria d'Olot.
Estem més feliços al cor que a l'estiu.
Com és això?
Perquè a mi m'agrada començar un nou curs.
Heu trobat a faltar els vostres amics?
Sí. Sí.
Ahir ens vam veure.
Una mica falta jo també.
Bueno, jo vaig anar a la mà i alguns ja hem anat a algun lloc.
Una mica nerviós, trist, més o menys. I molt
nerviós. Jo molt nerviós.
Jo també estic molt nerviós per començar ara al col·le.
A l'Escola Cor de Maria, aquest ha estat el primer inici de curs per al nou equip directiu. La directora Laura Olaia destaca que per aquest nou curs estrenen una aula Idees, també coneguda com una aula RTC. Aquest és un espai dotat tecnològicament i pensat per funcionar com un coworking en el qual els alumnes interactuen amb el material per tal de desenvolupar habilitats i competències del segle XXI. A més, la directora recorda que la LOMLOE, juntament amb els nous currículums que el Departament d'Educació ha presentat als centres educatius, obliga a aplicar una sèrie de canvis a l'hora de preparar el curs.
Tenim tot el tema del nou currículum que ens ha plantejat el Departament de cares a l'any vinent. Llavors, doncs, ja sabem que a l'escola sempre estem amb canvis constants i, per tant, aquest nou equip directiu, el que ara estem mirant, no, és de plantejar nous projectes de cares a l'any vinent per poder treballar, doncs, el que és la creativitat, implementar projectes a nivell emocional i projectes, doncs, per treballar el que són totes les estimes a nivell pedagògic.
Pel que fa als estudis postobligatoris, batxillerat i FP, començaran el 12 de setembre. Doncs així d'emocionant ha estat el primer dia aquí a l'Escola Cor de Maria. Ara el nostre company Gerard Puigdemont ens explicarà com ha estat el primer dia a l'Escola Malagrí de Dolot.
Imatges de retrobaments i de somriures també aquí a l'Escola Malagrí de Dolot, un dels centres educatius més nombrosos de la ciutat. Aquest matí centenars d'alumnes han iniciat un nou curs i les arribades, marcades per els retrobaments i algunes rialles, han marcat aquest inici escolar. Un inici escolar en context de vaga, tot i que no se n'està fent concretament en aquest centre de la ciutat, tot i que des de la direcció demana millores pel que fa a ràtios de cares a propers cursos, tot i que aquest any ells no hagin estat implicats plenament en aquesta problemàtica. Aquest matí tornaven les abraçades, els somriures i algun plor abans de començar el primer dia d'escola. Al Malagrí, d'uns 400 alumnes inicien un nou curs i el centre ho fa amb 45 docents. Enguany, una de les novetats en aquest centre ultí està sent la inclusió a una prova pilot del Departament d'Educació per tal d'acompanyar i formar docents novells i en què hi participen 70 centres educatius a tot Catalunya. En parla Jordi Ferrarons, director de l'Escola Malagrí.
El nostre centre s'ha pogut incorporar al programa Sensei, que és un pla pilot del Departament d'Educació, que acaba sent un acompanyament pels mestres novells que han acabat la seva formació, bé ser com el MIR, que acaben duent a terme els metges, doncs tenen un acompanyament laboral i de formació al llarg de tot el curs, i és un pla pilot que ens hem pogut acabar acollint aquest any.
En ple context de vaga, cap docent del centre ha fet vaga aquest primer dia de curs, posant per davant asseguren la tranquil·litat de les famílies en saber que la plantilla estaria completa el dia de tornar de l'escola. Tot i així reclamen al departament baixar les ràtios per poder oferir una millor atenció a l'alumnat. Enguany l'Escola Malagrí no ha hagut de patir per la pèrdua de línies i problemes de ràtios i fins i tot han pogut sumar una tercera línia de sisè, però des d'aquest centre lotí continuen reclamant millores per part de la Generalitat.
Aquest curs ho hem pogut estabilitzar, és un risc que pot acabar patint qualsevol centre de la ciutat d'Olot. Evidentment que sempre quan ens acaba tocant, és un neguit addicional i és una por que es pugui tancar vint i pèrdua de professorat que hi pugui acabar vent i a part de les dificultats que pugui comportar les famílies de la zona per poder escolaritzar els seus fills en l'escola més propera a la seva zona educativa.
L'Escola Malagrí inicia un nou curs potenciant el seu projecte educatiu amb el Som Música, que enguany compleix 10 anys, amb les corals, els tallers de moviment i dansa, així com la implicació d'alumnes, famílies i docents a les activitats de ciutat. Sense anar més lluny, durant les festes d'altura seran presents a la Cercavila.
I en aquesta mateixa línia, el nou regidor d'Educació a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, es compromet a seguir treballant perquè en propers cursos no es repeteixi el fet que nens i nenes de la ciutat no puguin anar al seu centre educatiu del barri. Actualment, al voltant d'una desena de famílies amb infants d'infantil 3 comencen aquesta setmana un nou curs i ho fan lluny de casa seva per falta de places a algunes escoles.
Al voltant d'una desena de famílies d'I3 comencen un nou curs i ho fan amb dificultats des del primer dia. Són les famílies que no han pogut entrar a l'escola desitjada i durant el curs s'hauran de desplaçar centres més allunyats de casa seva. El regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, s'ha compromès a seguir treballant perquè aquest fet no es repeteixi en propers cursos.
La nostra feina serà treballar amb el departament perquè això, el curs que ve no passi o passi amb el mínim possible. Hem de mirar de garantir que tothom pugui portar el seu fill com més a prop de casa seva.
Quintana avala la tasca feta per l'anterior regidora i insisteix que aquesta és una problemàtica que ha de solucionar la Generalitat, però que ells continuaran fent força perquè infants i joves de la comarca puguin anar al seu centre educatiu de barri.
La distribució dels alumnes depèn finalment del Departament d'Educació i la disponibilitat de les places i, per tant, és veritat que estem en constant comunicació ara i abans i jo penso que hem de treballar perquè el curs això també ho puguem millorar.
Segons l'Ajuntament d'Olot, la ràtio mitjana als centres de la ciutat es situa als 20 alumnes, tot i que cal tenir en compte que els centres concertats han tingut l'opció d'ampliar ràtios fins als 25 alumnes. Des del consistori també asseguren que a la ciutat queden places lliures a diverses escoles, pensant en famílies nouvingudes que puguin arribar o famílies que vinguin a treballar a la nostra comarca.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Tota la informació de les festes d'altura amb el patrocini de Opticalia Olot.
Doncs comencem amb les entrevistes per les festes d'altura, més ben dit, les tanquem. Aquest capítol d'aquesta setmana, on ja ha arribat el dia, per fi, avui és dimecres 6 de setembre de 2023, i per començar les festes d'altura, doncs sempre tenim la típica imatge de l'obertura de portes de l'hospici, amb la cercavila i tota la faràndula olotina, però també tenim la imatge del balcó de l'Ajuntament, de l'edifici de Can Joanetes, amb algú, en aquest cas conjunt de persones, que puguin fer el pregó. Aquest any té sabor esportiu, i en especial, personalment, em fa molta il·lusió que sigui un club molt estimat i alhora que és un club molt seguit en els darrers anys i que ha creat una cosa mai vista a la comarca i probablement a molts punts del nostre territori, en aquest cas en el món esportiu, en concret de l'hoquei patins. Estem parlant, evidentment, de l'hoquei Olot, que vam conèixer ja fa unes setmanes, que serien els encarregats del pregó de les festes d'altura 2023. I per conèixer com està el pregó a poques hores i a l'estat dels nervis, hem convidat el president de l'hoquei Olot, Jordi Gironès Pirú, i el capità del primer equip masculí, Aniel Mangas. Bon migdia als dos, com esteu? I la primera pregunta és obligada. Nivell de nervis. Pirú, Aniel, com esteu?
Bueno, nervis a tope, però amb moltes ganes, moltes ganes que arribi avui al vespre ja a fer-lo i donar el tret d'inici de festes i com diem sempre, anar-hi, endavant.
Aniol, més nervis avui o davant un partit important?
Bé, ni en un partit ni avui. Més que res, il·lusió i agraïment, perquè ens fa molta il·lusió fer-lo.
Anem per pams, perquè tenim moltes coses a comentar. Primer de tot, suposo que molt especial, no, Piro, rebre la notícia de que seríeu els encarregats de fer el pregó de les festes. Explica'ns una mica com va arribar la notícia al club.
Bé, doncs, realment sí que va ser una sorpresa, perquè no ens ho esperàvem. Sí que enguany celebrem el 40 aniversari i hem revisat diversos actes, però bueno, quan l'Ajuntament ens va comunicar doncs, que seríem nosaltres, l'alcalde, el regidor d'Esports, doncs, ens ho van dir molt sorpresos i molt contents d'acceptar aquest repte i com que ens agrada molt jugar a hoquei, però també ens agrada molt sortir de festes, doncs mira, que millor que aquest inici per començar.
Clar, arriba el pregó després d'uns últims anys que, Piro, podríem considerar històrics pel club. Han passat moltes coses en poc temps. No sé, ara vist en perspectiva poca, perquè fa poc que han passat les coses, però des de la presidència, des de la junta directiva, com es veu aquest boom que ha tingut el club?
Bueno, espectacular, sobretot a nivell d'Olot de gent d'assistència a partits, d'afició, i molt contents. Res, només ens falta anar a Europa, ara. Vull dir que no, és broma. Sí que és un orgull, com anem repetint a tot arreu, és un orgull aquest moment que estem visquent. Ens sentim molt acompanyats per la gent d'Olot i això ens fa feliços.
Uh-huh. En el teu cas, Aniol, a banda de ser jugador del primer equip i capità, també fas moltes funcions dins del club. Ets un noi de la casa. No sé si quan eres petit i començaves a patinar i quan, evidentment, gaudies de les festes, t'esperaves en algun moment que series un dels protagonistes del pregó. No sé com va rebre en el teu cas la notícia.
No, la veritat és que mai a la vida hauria pensat ni tota la repercussió que estem tinguent. És a dir, sí que a nivell d'objectius esportius ens ho podíem imaginar o teníem la il·lusió, però tota la repercussió i tot el mà social que estem movent, ostres, increïble, i és que ningú, vull dir, els jugadors que fa 10 anys i tornen al pavelló, doncs, bueno, es queden flipant.
Clar, una de les explicacions, i potser la principal, és la imatge que tots ens ve al cap, que és la pista de Josep Jou, plena de gom a gom amb els partits del primer equip masculí. Piro, una imatge que ho ha repetit moltes vegades, és única i potser molt poc vista arreu de les pistes d'hoquei patins. Molta gent ens pregunta, i com ho han aconseguit? El president té explicació sobre això?
Bueno, sí que hi ha explicació, perquè l'explicació és que s'han ajuntat molts de factors que han confluït en aquest punt. Primer de tot, tenir uns jugadors del primer equip, que la majoria són d'Olot, que han tornat a jugar a Olot, que són jugadors de nivell, i això ja crea doncs, una expectativa molt important. La segona, que tota la base, tots els jugadors, pares i mares del club, ens acompanyen partit rere partit. Això també és un orgull, perquè a vegades també costa que la base segueixi el primer equip. I l'altre és que Olot ha respost amb l'hoquei, un esport ràpid, vistós, emocionant, i la gent que no el coneixia i ha vingut, doncs s'hi ha quedat. Tota aquesta sèrie de factors, l'ajuda vostra també de Ràdio Olot amb la transmissió dels partits, ho han dit vegades, també ha influït per crear ambient. Les penyes de jovent que també ens ajuden a animar, bueno, són una sèrie de factors que han confluït en aquest punt per ascendència divina, digui el que vulguis, doncs, o perquè potser també havien treballat bé, també no cal dir-ho. La qüestió és que estem gaudint.
Toniol, que evidentment no només has jugat a l'hoquei Olot, has voltat en molts clubs, has voltat en el món de l'hoquei patins, ja portes uns quants anys patinant en moltes pistes, vas tornar, l'equip va pujar a hoquei plata, vas trobar des de baix veient les grades plenes. Clar, suposo que tu com a jugador, primera, que potser no t'ho haguessis imaginat mai, i alhora, si es pot explicar, com ho pots explicar a la gent que no ho viu, què és i com és jugar un partit amb la pista plena?
Sí, la veritat és que aquest nivell de cada partit no m'ho hauria esperat mai. És a dir, inclús a Lliga, quan hi ha partits importants, derbis, finals, en plenes. Però és que aquí podem jugar un partit el mes de octubre contra l'últim classificat i en plena. I saps que començaràs aquesta temporada, que jugues el primer partit contra un equip de Corunya i tornarem a emplenar. I aquesta sensació és increïble. I el motiu és tot el que ha comentat en Piro. Jo crec que sí, les coses s'han fet molt bé i amb molta paciència durant molt de temps. No és que de cop haguem passat de 100 persones a 1.000, no? Ha estat un procés 100, 200, 300, 400, l'any del Covid 500, 600, i ara ja estem voltant això d'emplenar cada partit. I increïble, vull dir, per nosaltres ja ens encanta jugar, quan el Covid jugar amb la pista buida, ostres, ja ho disfrutes, però és que jugar amb així, la motivació i les ganes que arribi dissabte, per nosaltres, ja et dic, increïble.
Mm-hmm. Clar, a nivell de club, també, a banda del primer equip masculí, aquesta darrera temporada hem vist com tornava el club a tenir un equip sènior femení, també equips, hi ha més nenes interessades a patinar, més nens interessats a jugar a hoquei. Clar, també aquest boom del primer equip, Piro, suposo que t'ha ajudat per la base. Cada vegada compteu amb més nens i nenes patinant, suposo que també és un creixement que, a banda de veure aquestes imatges de la pista plena, també suposo que des del club us omple d'il·lusió, no?
I tant, la base és la part indispensable d'un club, que s'apuntin nens i nenes a escoleta és importantíssim perquè doncs, o vagin pujant, vagin creixent i vagin ben equips que puguin anar nodrint doncs totes les edats. Sí que és veritat que també hi ha les limitacions que hi ha al pavelló d'esports, hi ha les pistes que hi ha les hores que hi ha i bueno, el creixement es pot fer fins a cert punt, però tant de bo doncs, això, que aquest any es tornin a apuntar nens, nenes a partir de 3-4 anys i seguim.
Entrem en matèria ja 100% de festes d'altura, perquè heu preparat més d'una cosa a banda del pregó. Ens parlarem després a l'última part exactament de si voleu desvetllar alguna sorpresa del pregó. Però ara que parlàvem de la base, em ve una figura, en concret un animal, al cap, que li dieu trompis, un elefant, que expliqueu una mica, primer, la història d'on ve i, segona, per què serà protagonista, Piro, Aniol o el que vulgui.
Bueno, en Trompis és una figura que ja fa temps que tenim al club, que és un elefant de color groc, que, bueno, que el teníem per l'escoleta, era un elefant de fusta, una mica una mascota, que servia per, bueno, per fer circuits en patins, per fer la porteria, i bueno, jo el teníem per allà des de fa molts anys. Bueno, i ara els jugadors del primer equip tenen molt bon record d'en Trompis, perquè gràcies a ell van aprendre a patinar, la gran majoria, I, bueno, i han decidit doncs, això, fer una figura de la faràndula, incorporar-la amb tota la resta de faràndula d'Olot, que sigui precisament en Trompis.
D'aquí poques hores la veurem a la Cercavila. Aniol, algun detall que puguis dir? No et dic que desvetllis en concret com és la Trompis, algun detall que cridarà o que creus que cridarà l'atenció a la gent?
Bàsicament això, no? Com diu el lema, una mica l'eslògan, com que no som els millors, vam decidir ser únics i vam dir no tindrem el gegant més alt, ni el més gros, ni el més bonic, què podem fer diferent? I vam decidir doncs, que quan la gegant està a terra es puguin els nens pujar a sobre, com si estiguessin sobre l'elefant, i així per fer fotos i una mica tocar-lo.
És un dels exemples, no, Aniol, que ara ho comentava en Piro, que els jugadors del primer equip, a banda de jugar, de tenir aquest esperit competitiu i alhora d'haver assolit objectius esportius com pujar a l'hoquei plata i també a un futur proper, encara plantejar-vos objectius més grans, també demostra que esteu implicats amb el club i, com deies, que és un, en Piro comentava que és un dels motius pels quals la pista s'empleni. Tu creus que també sempre ho destaques molt, quan t'entrevistem, que ho dius. Jo crec que un dels grans motius que la gent vingui és que pràcticament tota la plantilla és d'aquí. Suposo que també demostra, no?, aquest compromís. No sé si vosaltres mateixos ho veieu. A banda d'organitzar el tema de la Trompis, organitzeu moltes coses pel club.
Molt, moltíssim. Jo crec que és clau. És a dir, els que hem estat a fora ho hem vist. Jo quan he jugat a un club a fora, evidentment no he donat el màxim, però tu vas allà a jugar com si fos la teva feina. Aquí no. Tothom s'ho sent super seu i tot el dia estem maquinant idees, què podem fer per millorar el club, què podem fer per passar-nos-ho bé, què podem fer per involucrar més gent, i qui no ajuda amb alguna cosa és sponsor, qui no pensa una idea, executa. I jo crec que això és clau i és molt bonic, perquè això es transmet i la gent ho veu, i els nens petits ho veuen. L'exemple que els nens de prebenjamí o benjamí coneguin a tots els jugadors del primer equip, o els jugadors del primer equip es coneguin els noms de la majoria dels jugadors, és brutal. Vull dir, jo crec que això és únic i no es troba gaire enlloc.
Clar, jo ara estem aquí en família, una petita anècdota, recordo el famós dinar a la Casa Andalusia que vau organitzar juntament amb Senglars, etc, amb penyes d'aficionats, que jo, sincerament, no m'ho hagués esperat mai, nens demanant firmes als jugadors del club, i ho comentaves tu ara, potser els jugadors no ho assimileu, però des de la grada es veuen, no?, samarretes de l'Aniol, d'en Prato, d'en Guillem, d'en Ferran, etc, de la plantilla. Clar, això és un factor que potser des del vestidor, no sé si a vegades potser quan pengeu els patins us n'adonareu, no?, però s'ha creat un vincle amb afició, nens, a base, ciutat, que no sé si també us trobeu que pel carrer us ho diuen, ostres, aquest cap de setmana vindré a veure-us, no sé si també això és una sensació que a l'hora de jugar també és un impuls, no?, per seguir competint.
Molt, molt. I de fet és que, per exemple, l'última jornada a Taradell, que no ens jugàvem absolutament res, que va venir gent que no té res a veure amb hockey, ostres, jo allà vaig dir, ostres, l'hem fotut bastant grossa. I això, i sobretot això, no?, que quan tu jugues un partit que hi ha algun al·licient important, com quan van pujar contra el Congrés, ho entens que la gent respongui. Però és que estem parlant de que des de, bàsicament, gener i febrer, no jugàvem res, no podíem fer res, i cada partit era un espectacle. I no, la veritat és que és un luxe.
Estem a poques hores, de que a partir de les 9 del vespre, des del balcó de l'Ajuntament de la ciutat, l'hoquei Olot faci el pregó. Estem parlant amb el president del club, Jordi Gironès Pirú, i amb el capità del primer equip masculí, i a banda també coordinador i mil funcions més, l'Aniol Mangas. Pirú, hem parlat de la Trompis, que serà protagonista a la Cercavila, però també organitzeu un acte, que l'any passat ja el vau fer, que s'anomena Quina Patinada. Evidentment, amb el nom ja podem saber alguna cosa. Explica'ns una mica com va sorgir la idea i què es tornarà a fer aquest any pels carrers d'Olot.
La nova patinada, això es va començar l'any passat, també com a iniciativa també dels jugadors del primer equip, perquè sí que és cert que ja fa molts anys ja n'havien fet alguna de patinada, inclús alguna vegada recordo ja fa, t'estic parlant, potser 30 anys que inclús havia anat de ridaure Olot en patins, que ho havia organitzat el club. Aquesta no serà tan llarga, sortirà dels Almogàvers, passarà per Carrers d'Olot i acabarà a la barraca del hockey, i bueno, hi pot participar-hi tothom qui vagi amb patins, amb patinet, amb, bueno, tothom que porti rodes, doncs al final és fer un recorregut pels carrers d'Olot des de qualsevol edat.
Ara precisament comentaves que el punt final d'aquest acte, si et sembla, recorda el dia i l'hora per la gent que vulgui venir.
És el divendres, Niola, que sí?
Divendres 8 de setembre, entre les 6 i un quart de 7 al local dels Almogàvers.
I acaba, aquest acte acaba a la barraca. La barraca, que torneu a tenir-ne, i des d'aquí a Ràdio Olot n'hem parlat durant la setmana, que què suposa pels clubs tenir barraca, perquè per exemple amb el CAP van parlar amb el Club Futbol Sant Roc i comentaven que sense la barraca probablement no podrien tenir els ingressos que tenen ara. Piro, pel Club Hoquei Olot, què significa poder tenir barraca i obtenir aquests ingressos a festes?
Bueno, sí, és una part indispensable del pressupost del club, sempre ho ha set, bàsicament perquè així també tens una sèrie d'ingressos i te pots repercuteixes a les famílies totes les despeses que suposa doncs, totes aquestes competicions, i més aquests últims anys que participem a l'Hockey Plata, que no és una lliga barata, sinó que és una lliga bastant cara. Doncs, per tant, això et permet tenir una sèrie d'ingressos que t'ajuden a afrontar amb garanties la temporada. A dia d'avui, sense la barraca, doncs, no ho sé com ho haurien de fer, però haurien de fer coses molt més complicades per poder subsistir.
Hem parlat dels diferents actes i protagonismes que tindrà el club durant aquestes festes d'altura, que comencen a partir d'aquesta tarda amb la Cercavila, que precisament podreu seguir en directe a Ràdio Olot. Però clar, hem de parlar de la peça gran, el pregó. A veure, Aniol, Piro, vosaltres dos, que sou dos de les ments que heu maquinat aquest pregó, alguna cosa que la gent veurà diferent, alguna cosa petita, petita que pugueu avançar? Serà un pregó que seguirà una línia, un pregó que serà disbauxa com és el club? Què em podeu dir? Sense donar moltes pistes.
Bueno, intentar resumir-ho tot una mica el que significa el club, doncs això, amb estona que ha de durar el pregó. Venim de 40 anys d'història, mira, doncs també s'ha de representar. S'han de poder viure emocions que es viuen a la Josep Jou. Veurem. Tothom qui tingui ganes de sentir-ho, doncs haurà de venir. Ja els emplacem avui, doncs ja que vinguin amb moltes ganes i que ens ajudin a fer aquest ambient que també respirem a la Josep Jou.
Jo, els oients de Ràdio Olot, per si no el coneixeu, a l'Aniol Mangas, ja us ho explico jo, és una ment que mai saps per on tirarà, és un dels capos, podríem dir, d'aquestes activitats de concurs de truites, de patates, de dolços, concurs de paelles. Aniol, n'has preparat alguna de molt grossa? En maquines alguna de molt grossa pel pregó?
No, aquí el jefe del pregó és en Piro i els altres estem per ajudar. Però...
Li has deixat una mica llibertat o no, Piro? O li has marcat uns punts?
No, ja el que s'ha intentat és que això, que tothom surti representat i tant la base, que el que dèiem, el club no només és el primer equip, també és la base, però bueno, sí que un dels motius que fem el pregó és perquè també d'aquesta repercussió que té el primer equip, doncs intentar fer-ho tot de manera amena i al final enfocar-ho tot d'una manera esportiva i enfocar-ho tot a les festes d'altura, que per això estem.
Ja per anar acabant, ara que parleu de matèria esportiva, deixeu-me preguntar als dos, hem parlat molt del primer equip, deixeu-me parlar una mica de la base, tant Aniol com Piro, com es presenta la propera temporada, nombre d'equips, ja ha hagut un auge al club, quina és la situació? A banda, també hem de pensar que tindreu ara un equip a primera catalana, l'altre a segona. Respecte a la temporada passada, és un salt esportiu. Una mica la situació del club per aquesta temporada, quina serà?
Doncs l'any amb més equips de tota la història i una mica el límit ja al creixement, no? Ja pel que fa a hores de pista, pel que fa també a pressupostos, a entrenadors, molt contents per aquest creixement, perquè tindrem equips de totes les categories, incorporem també categories noves com el FEM 15, com això, el primer catalana, que era el primer equip de durant molts anys, doncs ara és el nostre segon equip. Tenim tercer i quart equip, és a dir, tenim tres filials per sota, i l'equip femení que va estar, doncs, va quedar amunt. I sobretot això, no? També el tema femení, doncs, que hem crescut molt, hi ha diversos equips femenins. I això és una mica de barreja de sentiments, de molt i molt contents i il·lusionats, perquè estem creixent molt, perquè cada cop anem a millor, però també una mica ens trobem moltes dificultats per seguir creixent i el dia a dia, i ja no només a nivell de junta, d'econòmic i tot això, a nivell esportiu també, doncs cada cop es fa més difícil, la veritat.
Clara, Piro, l'Aniol deia que potser s'ha tocat el sostre per límit d'equips, però també em quedo amb una frase que potser això, no sé si fa 5 anys, ja poso poques dates, us imaginàveu que, per exemple, el segon equip seria el primer a catalana, com deia l'Aniol abans, era el primer equip. Això a nivell de junta, Piro, clar, també és molt bonic, tenir molts equips, però clar, tocar el sostre esportiu, potser s'ha de posar un punt i dir, aquí hem de parar i no podem tirar més amunt.
Sí, bueno, exacte, hi ha els recursos materials que són, no hi ha més pistes, no hi ha més pavellons per fer hoquei, i els recursos humans també ja no es caien. Però bueno, gaudir del moment, indubtablement tots treballem per millorar, ho hem aconseguit, hem millorat, i gaudir del moment, i ja ens esforçarem per mantenir això el màxim possible.
I per tancar-ho, Aniol, per ja anar fent una mica del coquet, queda més d'un mes perquè torneu en competició oficial de l'Hockey Lliga Plata, serà el 21 d'octubre a la Josep Jou contra l'Ordis Gallec. Una mica, com es presenta la temporada, mateixa plantilla, tot pràcticament igual, com es presenta, si us han marcat un objectiu, ja sé que no, perquè en Jordi, l'entrenador, sempre ho diu, no ens marqueu objectius a llarg termini. Com a capità de l'equip, com veus l'equip primer de tot i què n'esperes aquesta temporada? Ja serà la tercera, recordem, a la categoria de plata.
Doncs una mica el resum és que som jugadors totalment amateurs i la nostra lliga comença super tard. Podríem haver començat per temporada molt més tard i la gent ha deixat de fer vacances, ha deixat una mica tot el tema del gos, que ja portem moltes setmanes entrenant, i això reflexa doncs les ganes i l'exigència que té aquest equip. I d'objectius, una mica el que diu en Jordi, és que no n'hem de tenir, perquè és una lliga tan igualada i una mica depenem una mica de la nostra feina. Si fem bé la feina, ostres, doncs cada any podem pujar una mica més, és a dir, si l'any passat vam quedar 6 anys, doncs aquest any ens podem plantejar una mica més amunt, però és que depèn de mil coses. Jo crec que l'objectiu, sincerament, ha de ser passar-s'ho bé, i passar-s'ho bé no és només aquesta festa i disbauxa del Josep Jou, sinó l'exigència que hem demostrat d'això, que portem setmanes entrenant, que la gent a fora es cuida molt, sent amateur, la gent entrena pel seu compte, la gent s'ho pren molt seriosament, és a dir, som com... La mentalitat és de professional i les condicions no ho són, vull dir que... I la gent se sent molt l'equip i el club, per tant, ostres, jo crec que serem un d'aquests equips que la gent no tindrà cap mena de ganes de venir aquí a jugar. Vull dir, serem un corcó per ells.
Des dels despatxos, Piro, quedo amb aquesta frase: la mentalitat és de professional, però les condicions no ho són. Suposo que la mentalitat fa que, per exemple, a finals de març es renovi Jordi García com a primer entrenador, es confia en la mateixa plantilla, és el motiu potser principal per dir: seguiu com ho heu fet, que ho heu fet molt bé, i per tercera temporada confiem, per segona, amb el mateix equip. Suposo que des dels despatxos és aquesta la visió.
Sí, la cosa ha funcionat i doncs no cal canviar-la. A més a més, això, l'idiosincràsia del club tampoc permet, en cap cas ens hem plantejat mai fitxar 10 jugadors de fora, 8 entrenadors de fora i que la gent d'aquí se senti desplaçada. Al final no és un club que ja n'hi ha d'aquests, vull dir que... Però nosaltres no, nosaltres tenim una idea i un sentiment de club que els que som aquí som els que hem de tirar endavant.
Doncs un d'aquests motius és els quals ha portat a l'Hoquei Olot a fer el pregó aquesta nit, cita indispensable a partir de les 9. Jo tiraré per casa i si no el podeu anar a veure en directe, el podeu veure per Olot Televisió, el podeu escoltar per Ràdio Olot. Però jo recomano que l'aneu a veure perquè alguna sorpresa hi haurà. Jordi Gironès Piro, president de l'Hoquei Olot, gràcies, molta sort per aquesta nit, per les festes d'altura, bones festes, i per la temporada, i ens anem escoltant per Ràdio Olot.
I tant, gràcies.
I Aniol, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més als micròfons de Ràdio Olot, molta sort a la temporada com a capità coordinador i mil funcions més del Club Hoquei Olot. Alhora t'esperem escoltar molt aquesta temporada i també cantar molts gols i assistències a la pista. Bones festes, bon pregó, i ens anem retrobant durant la temporada.
Gràcies, i això esperem.
Doncs hem parlat amb l'Aniol Mangas i amb en Piro, jugador i capità del primer equip i president del Club Hoquei Olot, cita indispensable i protagonistes de les festes d'altura i a l'hora del pregó d'aquesta nit a les 9 del vespre. I nosaltres seguim amb l'informatiu migdia d'aquest dimecres 6 de setembre de 2023. Doncs després de l'entrevista amb els pregoners, recordin a partir de les 9 d'aquesta nit en directe tant a Ràdio Olot com a Olot Televisió, aquest any amb sabor esportiu a càrrec de l'Hoquei Olot. Seguim parlant de les festes d'altura, que segons els seus organitzadors s'agrupen tot allò que tenen la resta de festes majors. És el resum que en fan els seus principals organitzadors, com són el director Jordi Serrat i el regidor de festes, Agustí Arbós. Poques hores abans de començar les festes d'altura està tot ja gairebé a punt. Tant Arbós com Serrat coincideixen en què són els dies més especials de l'any a la ciutat i que el nivell musical i d'entitats que hi participen és dels més elevats del país. Arribat el dia en què les portes de l'hospici s'obren i donen el tret de sortida. 5 dies de festa major a Olot, la faràndula, el pregó i els concerts seran els grans protagonistes d'aquest primer dia de festa. Mesos de feina que avui es convertiran en realitat. Hi ha més de 100 activitats programades a diferents punts de la ciutat i per a tots els públics. Darrere les festes d'altura, però, hi ha desenes de persones que pensen activitats, però en especial n'hi ha dues que dissenyen el full de ruta d'aquestes festes. Són el director i el regidor de festes, Jordi Serrat i Agustí Arbós, en una entrevista a Ràdio Olot expliquen que són dies on gaudeixen de les festes treballant, pendents del mòbil i desitjant que tot vagi sobre rodes.
Pendents del mòbil, tot el rato mirant allò, la meteorologia, com ens anirà. Sembla que pinta bé, toquem fusta. I són aquests últims dies, els darrers 5-6 dies abans de començar la festa, per mi són els pitjors. Són els moments que tens aquell neguit, que tot està... És aquell vèrtic que ja ho tens tot molt embastat, sempre queda algun detall, però que ja tens aquelles ganes que comenci d'una vegada.
Sí, hi ha alguna cosa que penses que segur que et deixes i no saps quina, i sempre hi ha aquella que tenies molt ben muntada i es desmunta al últim moment.
Jordi Serrat és l'encarregat del cartell musical, on, per exemple, aquest any hi formaran part els The Tietz, que actuaran aquesta mitjanit al Firal. També ho faran Gertrudi, Ginestà, 31 Fam o grups locals com Santa Mandra. Propostes que s'uneixen als actes organitzats per les entitats, tret diferencial de la resta de festes.
A vegades pensem les festes d'altura, no? I esperem molt, amb moltes ganes la programació musical, i no li vull treure importància, jo crec que és un element clau, però el que ho distingeix d'un festival de música, que cada vegada n'hi ha més i que cada vegada els tenim més vistos, les festes d'altura, el que el fa diferencial és el que és una festa major, al final, és la festa major d'Olot. I aquesta participació ciutadana a través de les entitats és absolutament un tret diferencial que trobaríem a molts pocs altres llocs. La quantitat d'entitats i persones que, dedicant el seu temps lliure, es dediquen a pensar actes i activitats per les festes d'altura.
Les festes d'altura començaran aquesta tarda a partir de 5:45 amb la Cercavila. La podreu seguir en directe a Ràdio Olot. També, tant per Olot Televisió com per Ràdio Olot, podreu seguir en directe el pregó a càrrec de l'Hoquei Olot a partir de les 9 de la nit des de l'Ajuntament de la ciutat. Del pregó i dels diferents actes de la ciutat i d'aquestes festes d'altura, passem a parlar d'una de les persones que ha tingut el privilegi de ballar la gegantesa. Estem parlant d'Andreu Girona, que finalitza durant aquestes festes el seu pas per la faràndula olotina. El cap dels geganters posa punt i final a mitja vida dedicada a la faràndula. I va començar amb 10 anys i amb 37 completa el temps que pot ballar la gegantesa. Segons l'Andreu, és bo que hi hagi una limitació temporal per ballar i creu que la faràndula s'ha d'obrir encara més perquè la família es continuï fent gran. Inclogui a tothom i no es perdi la tradició.
Aquestes seran unes festes d'altura més especials pel capità dels geganters, Andreu Girona. Ell mateix encara recorda quan va entrar a ballar als Cabassuts amb 10-11 anys. Era finals dels 90 quan encara no hi havia les llargues llistes per poder ser ballador i en un moment en què fins i tot es cobrava un petit sou per ballar. El que va gaudir més, però, van ser els anys d'adolescència ballant als cavallets.
Un gran record que tinc és a les cercaviles amb els cavallets. Jo crec que és el més divertit que... sens dubte que he fet a la faràndula. Si em preguntes pel més divertit, jo te responc sense cap mena de dubte als cavallets. Els cavallets, tant al ball i sobretot a la Cercavila. M'ho vaig passar, però espectacularment bé. No hi ha cap figura que m'hagi fet disfrutar tant com els cavallets.
Després de ballar els cavallets va venir un parèntesi per Andreu Girona, que no va tornar a la faràndula fins que va fer 27 anys. Va ser llavors quan va poder complir un dels seus somnis, ballar la gegantesa. Després de 10 anys ballant una de les figures més emblemàtiques de la ciutat, l'Andreu diu que és bo que hi hagi relleu i que s'hagi limitat el nombre d'anys per poder ballar. De fet, ell creu que com més participatives siguin aquestes tradicions, millor.
Aquestes tradicions viuran si la gent hi participa, si com més famílies ho tinguin un membre que hagi ballat la faràndula, doncs més futur tindrà aquesta tradició. I ara que tenim doncs, tantes famílies doncs, nouvingudes que venen d'altres continents, cultures molt diferents, doncs sí que hauríem de mirar a fer un esforç i mirar també doncs, de potenciar la faràndula doncs, amb ells, doncs, que, bueno, que els seus fills, que els puguin apuntar doncs, a la llista, com qualsevol altre nen.
La seva és una de les moltes històries que s'hi amaguen dins la faràndula. La de l'Andreu, però, té un punt de peculiar, i és que amb tota la història de la faràndula olotina, amb tota probabilitat, ell i el seu pare han estat els únics pare i fill que han ballat els gegants de la ciutat.
Evidentment que ho trobaré a faltar. El primer any estaré allà mossegant-me les ungles, que voldré entrar a ballar els gegants segur, més que ja ho vaig a venir. Però el que més trobaré a faltar jo dels gegants és el tema aquest dels assajos, els tocs que fem, els sopars, això és el que trobaré més a faltar, aquest caliu humà que hi ha dintre, doncs almenys aquí amb l'equip de geganters.
Molts anys de faràndula i molts moments viscuts per un Andreu Girona que acaba el seu recorregut a la faràndula a l'espera de saber qui serà el seu successor.
I en matèria musical, els artistes garrotxins també seran presents a les festes d'altura. Enguany arriben noves propostes com el duet de versions Mami Pipa i els grups garrotxins com Pol Ferrés i Santa Mandra, que acumulen un gran nombre de visualitzacions a les plataformes digitals. A més, qui també actuarà a les festes d'Olot serà el cantautor garrotxí Pep Puigdemont en un espectacle infantil. Aniol Puigvert.
Les festes d'altura no s'entendrien sense els artistes locals. Des de l'organització fa anys que s'aposta pel talent garrotxí i aquest any els grups de la Garrotxa arriben amb noves propostes. Enguany, gairebé tots els dies, excepte el dimecres, hi haurà música d'artistes garrotxins, que sonaran pels diferents escenaris de les festes d'Olot. Els primers garrotxins en estrenar les festes d'altura serà el grup de versions Mami Pipa. Aquest duet, format per en Marçal Vancells a la guitarra i l'Adrià Plana al caixó, seran els encarregats de fer vibrar, en versions i rumba, la plaça de l'Àngel. Ho faran aquest dijous a 8:45 amb l'acte Mos de Tropes, organitzat pels Morruts i el Mogàvers. Un dels membres de Mami Pipa, Marçal Vancells, es mostra il·lusionat per tocar les festes d'altura per primera vegada.
És un veritable honor poder tocar les festes d'altura, les festes de casa nostra, no? Perquè, ostres, el nostre projecte és un projecte bastant modest, amb una proposta molt desenfadada, no? I que des de la ciutat es doni l'oportunitat a projectes com el nostre de tocar llocs com a Mos de Tropes, en aquest cas, dins el mar de les festes, és un plaer. Per tant, ho celebrem, estem segurs que anirà superbé i que la gent estarà a tope.
Qui també s'estrenarà aquest dijous a Festes d'Altura serà Pol Ferrés, que presentarà en directe el seu nou disc, Wattaking. Ho farà al Firal, un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, a 10:45 de la nit.
Com no és que estigui content de tocar al Firal? Sisplau, si és... Des de ben petit he viscut les Festes d'Altura, bueno, òbviament, com dius tu, no? com una persona que ho viu des de casa, i sempre estar baix a l'escenari admirant la gent que tocava dalt i aquest any doncs, que hagin confiat en nosaltres i que puguis estar dalt de l'escenari, doncs, com no vols que estigui content, és espectacular.
El divendres serà el torn d'un dels grups garrotxins del moment. Es tracta de Santa Mandra, un grup format per 4 garrotxins i un osonenc, que actuaran al Passeig de la Muralla a 11:45 de la nit, un cop s'acabi el sopar de paelles, organitzat per la penya Wapix. El grup presentarà el seu primer disc, El Cap a la Lluna, una proposta que, segons un dels seus membres, Àlex Espunya, no s'esperaven que triomfés tant.
Jo pensava, ostres, allà amb què surt, no? És veritat que va haver-hi un treball molt previ, vam estar quasi 2 anys composant les cançons, repensant-les, etc. Però tampoc t'assegura res, això, no? Llavors, quan ho vam llançar, la cosa va començar a funcionar i sí que va haver-hi com un boom inicial, però llavors és com, hòstia, les reproduccions s'han anat mantinguent.
Pujant a poc a poc i això,
i, hòstia, sí. Clar, i ara sí, hòstia, 70.000 reproduccions a les plataformes digitals és una cosa que, hòstia, ja bueno, comença, fa boig.
És maco veure que hi ha reacció per part del públic, no? I que a la gent li agrada.
Menys de 24 hores després del concert de Santa Mandra, al Passeig de la Muralla, el dissabte hi haurà l'espectacle infantil a la plaça Major, a càrrec de Pep Puigdemont. El cantautor garrotxí tornarà a fer ballar els més menuts amb les seves cançons a partir de 11:45 del migdia. El mateix dissabte es tancarà la nit de Festes d'Altura amb la Norantada, que vol homenatjar Cràters, la que va ser la catedral de la Festa de la Garrotxa als anys 80, amb DJs de la comarca com Xavi Bravo, DJ Pucci i Newcott.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticalia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticalia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!
L'Ajuntament dels Ajuntaments. La Diputació de Girona aporta recursos tècnics i econòmics als municipis per al benestar de les persones que viuen a les comarques gironines. Diputació de Girona. 200 anys amb els municipis.
Abans dels esports, parlem de l'art olotí a la postguerra, que és el tema que tracta la nova exposició del Museu de la Garrotxa. Fora del marc aborda la vida dels artistes olotins de les dècades dels 40, 50 i 60, que van sortir del paisatgisme tradicional d'Olot. D'aquesta forma, aquests artistes van ampliar el repertori pintant sobre altres temes que buscaven representar una altra cara de la societat de l'època.
L'any 1930, el paisatge olotí estava totalment integrat en el món de l'art, gràcies al llegat d'artistes com els germans Vayreda o Josep Berga. Aquest codi es va reforçar quan el bàndol guanyador de la Guerra Civil va fixar com a referent aquesta tradició paisatgística i també l'escultura classicista de Josep Clarà. Malgrat tot, als anys 40 hi va haver un seguit d'artistes que van decidir sortir d'aquesta tendència. Aquests artistes formaven part d'una altra generació que tenia uns altres interessos i que estava marcada per la postguerra. A partir d'aquí es van introduir nous temes i es van descobrir nous estils que fargaven corrents com el postimpressionisme, el fauvisme o el cubisme. El comissari de l'exposició és Miquel Àngel Codes.
S'estableix una interessant relació d'oposats, no? Per exemple, Joaquim Vayreda i seguidors els agradava molt pintar prats, ramats, i en canvi Jordi Curós ens retrata un escorxament, no? És a dir, els xais que pasturen aquí acaben escorxats, no?
L'impressionisme tenia molt pes a la societat olidina i això va provocar que noves corrents més contemporànies com les que es poden trobar a l'exposició Fora del Marc no fossin ben rebudes per la societat olidina de l'època.
Aquests artistes s'han de buscar la vida, estan en un context que no els hi és propici, és a dir, el públic inicialment no accepta aquest tipus d'obra, i llavors s'han de buscar la vida. No? S'ha de dir que cap d'aquests artistes va poder viure professionalment als anys 70, alguns sí, però fins als 68 cap d'ells, a excepció del Jordi Curós, però perquè ja estava a Barcelona.
Fora del Marc es podrà visitar la sala oberta del Museu de la Garrotxa fins al 14 de gener de l'any vinent. Els dissabtes 28 d'octubre i 18 de novembre s'impartiran dues visites guiades a càrrec del comissari de l'exposició. I el 25 de novembre tindrà lloc una jornada titulada Sabatint el Museu, tot el que has volgut saber de l'art català dels anys 50 i 60.
L'esport a Ràdio Olot.
L'esport, precisament, agafa protagonisme a les festes d'altura d'aquest any. Olot tindrà més d'una desena d'activitats esportives durant aquests 5 dies. L'única diferència respecte a anys anteriors és que el concurs de pesca de festes d'altura no se celebrarà amb normalitat degut a l'estat actual del riu. Totes la resta d'activitats se celebraran amb total normalitat.
Durant les festes d'altura, moltes persones es diverteixen, però algunes també volen fer esport i competir. Enguany, durant aquests 5 dies de festa major a Olot, l'esport hi serà present amb més de 10 activitats totalment diferents entre elles i enfocades a tots els públics. Per poder gaudir de la primera activitat esportiva s'haurà d'esperar el segon dia de festes. El dijous, a partir de 5:45 de la tarda, serà el torn del 8è Campionat Mundial de Pedra, Paper i Tisora, que se celebrarà a la plaça de l'Àngel. El divendres serà el torn dels escacs. A partir de les 5 de la tarda, el Club Escacs Olot organitza partides simultànies a càrrec del gran mestre georgià Levan Arshidze. Una hora i mitja després, els patins agafaran protagonisme amb la segona edició del Quina Patinada, una activitat organitzada per l'afició del Club Hoquei Olot. Aquest acte consisteix en recórrer sobre rodes un tram des de la plaça de l'Àngel fins al final. El dissabte serà el dia més fort en l'àmbit esportiu. Des de les 9 del matí es donarà el tret de sortida a la 16a cursa d'orientació, que arrencarà des de la pista del Pla de Dalt i que transcorrerà per la muntanya Pelada i el barri de Sant Pere Martí. A la mateixa hora també hi haurà el concurs de pesca juvenil de festes d'altura, que durarà fins la 1 del migdia al Prat dels Tossols. A la tarda serà el torn del campionat de truc a 4 a la plaça de l'Àngel, que coincidirà amb el torneig d'escacs actius que es durà a terme al Club Escacs Olot i que s'adreça als aficionats de totes les edats. A 4:45 el 3x3 de bàsquet per la igualtat se celebrarà al Parc Miquel Martí i Pol i una hora més tard el Pavelló Municipal d'Esports acollirà el tradicional festival de patinatge artístic a càrrec del CPA Olot. L'últim dia de festes, a les 5 de la tarda, torna la Lliga de Futbol a l'estadi municipal amb la Unió Esportiva Olot. Els olotins tancaran l'últim dia de festes d'altura amb un derbi gironí contra el Peralada.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 6 de setembre de 2023, primer dia tant d'inici escolar com d'inici de festes d'altura. Recordin que aquesta tarda, a partir de 5:45, la cercavila de la Faràndula en directe a la sintonia de Ràdio Olot i també a les 9 del vespre des de l'Ajuntament d'Olot, tant per televisió com per ràdio, en directe al pregó a càrrec de l'Hoquei Olot. Més informació a partir de les 3, els butlletins horaris. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.